Quiero darte más de dos besos. Quiero perder el ave por tus huesos. Tengo más de mil planes, pero no sé por dónde empezar. Quizás por ir a cenar en el coche o pasear por Barra hasta las 12. Tengo más de mil planes, pero no sé por dónde empezar. Tal vez puedas ayudarme a decirme cómo hablarte.
Miqui Núñez, bon dia.
Molt bon dia.
Què tal, com estàs?
Bé, molt content d'estar aquí.
On ens has portat? A veure, som a Terrassa?
Sí.
Som en un conjunt fantàstic, eh?
Correcte, d'esglésies romàniques, anomenat la Seu de Gara.
I això és pràcticament casa teva? O sigui,
sí,
tens...
sí, visc molt a prop d'aquí, m'han visc a Terrassa, ja ho sabeu tothom, i m'agrada molt venir a passejar aquí amb la gossa i sempre fan cosetes i actes i concerts i està guai.
Sí, m'estàs dient que la vida cultural a Terrassa és molt més interessant que a Sabadell.
Sí, però calia que t'ho digués, això? Calia...
Clar, això vol dir que tu continues vivint a Terrassa,
sí.
Quan suposo que el més fàcil hagués estat traslladar-te a Barcelona o a Madrid, per exemple,
correcte,
no?
Correcte, no ho faré. No ho faré. Jo o a Terrassa, o a les afores de Terrassa, o a... però jo he d'estar a prop de Terrassa, sobretot perquè tinc la sort de tenir els quatre avis vius. I els meus quatre avis vius estan a Terrassa i jo no marxaré d'aquí fins que marxin els quatre.
És molt important la família per tu, veig, eh?
Molt. Moltíssim. Han sigut un pilar superimportant, ho segueixen sent, i són el meu cercle al que li pregunto tot. I si ells em diuen si una cosa està bé o malament, llavors m'ho penso. Si els altres m'ho diuen, no més.
Amb els avis especialment, eh? Amb els teus pares,
sí.
Suposo que també, eh?
Clar, òbviament. Els pares i el meu germà, superimportants per mi, però els iaios són molt importants.
Mm-hmm. Quina sort que tinguis els quatre, perquè no és gaire habitual amb la que tens.
Doncs no, 26 anys els tinc els quatre, i a més puc dir que els tinc... Òbviament, 83, 84, són
grans
i tenen els seus problemes, que si Alzheimer, que si l'altre em cridarà rodes i així, però seguim fent vida normal amb ells.
De fet, fins i tot en aquest disc nou que estàs preparant i del qual ara en parlarem, hi ha una cançó que has estrenat fa molt poc que va dedicada a la teva àvia.
Correcte, a la meva iaia, Estime que no duele.
Pregunto si esto te traerá la paz, esa que tan ha costado encontrar. Solo espero que al volar se curen tus heridas.
A veure, la meva té una història una miqueta trista, i és que ells eren pobres, òbviament, eren molt pobres, vivien a Nueva Cartella, un poble d'Andalusia, i collien olives pel senyorito, del Cortijo, que ells hi deien, no? I els treballadors del senyorito del Cortijo li donaven amb una vara de ferro a l'esquena quan deixava de collir olives, o deixava de collir garrofes, o deixava de collir qualsevol cosa, o feia alguna cosa que no volien que fes. Llavors ha crescut amb molts problemes, molts, sempre. Amb 50 anys ja la van haver d'operar d'una cama, les primeres pròtesis, que no eren ni pròtesis, eren plaques de ferro que es ficaven al voltant de la pell perquè l'os trencat s'aguantés a dins el va portar ella, no té columna vertebral, o sigui, té com rotllo uns enganxes que van directament a les caderes fins aquí dalt, llavors sembla un cíborg. És una passada perquè sempre que viatgem amb ella hem de portar totes les radiografies, perquè comença a pitar el dels ferros moltíssim. I li fa molt mal tot. Sempre, des de molt de temps. I va haver-hi una època una mica dura on li feia massa mal, quan ja no, pobreta, no podia aguantar el dolor. Llavors jo el que desitjava ella que era que ella algun dia em digués que no li feia mal. Llavors per això li deia a ella, dime que no duele, va. I vaig pensar, bon tema.
Què li va semblar amb ella la cançó quan la va sentir per primera vegada?
Si et soc sincer, no he volgut preguntar-li.
No m'ho crec.
No li he preguntat. Perquè em fa... O sigui, és com... Una cançó que, òbviament, li dedico a ella, a la meva Trini, i tinc... No sé, tinc por de que em digui... Joder, demasiado realista, eh? Demasiado realista. Perquè com els artistes, almenys jo, intento cantar sobre coses que em passen, i hi ha moltes vegades que les coses que passen estan molt a prop nostra. I ens oblidem d'aquella persona que té orelles i ho escoltarà també, saps?
Però estàs segura que ja l'ha sentit, la cançó?
Sí, 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 ho sé. Ho sé perquè m'ho ha dit, eh? Muy bonita, eh? I jo dic, vale, gracias. Mm-hmm. Fins aquí.
Som al Suplement, som a Catalunya Ràdio, estem xerrant amb el Miqui Núñez, a tocar del Parc Vallparadís, terrassenc il·lustre. Escolta, m'han dit que això de portar els cabells ara una mica tenits de
ros... De blanc, ros, gris...
O sigui, és, una mica, és culpa de Sergi Roberto, això?
És culpa de Sergi Roberto, correcte. Jo vaig anar... Quan vaig anar a cantar el partit de la L, del Barça-Manchester City... vaig baixar els vestidors, jo em porto molt bé amb el Sergi, perquè la seva mare va morir d'ela i tenim una història una mica doncs, bonica però dolorosa alhora, i li vaig preguntar, tio, què t'has fet al cabell? I em va fer com un comentari, no recordo ben perquè estava nerviós, estava el Piqué al costat, estava tothom allà.
Home, i que et van fer cantar a capella allà al mig, allò és una embaucada gran,
va sonar molt xula, per això. Molt
sí,
xula.
Sí, però ha d'impressionar, un Camp Nou ple i haver de cantar tu defensant allò.
Molt, 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 molt. I a més sortint els jugadors, saps? I amb l'Unzué per allà i tot. I
Pep Guardiola mirant-te.
Pep Guardiola, Xavi Hernández mirant-me. que Xavi Hernández, terrassenc il·lustre, que a l'acabar de cantar em va venir i em va dir... Pozo, perquè la meva mare va ser la seva tutora del Xavi. Uf, les campanes, eh?
Fantàstiques.
Podem demostrar que estem aquí. Sí. Doncs això, que el Xavi va ser la meva mare va ser la tutora del Xavi i em va reconèixer, Pozo, què passa? I jo, pues aquí estem, enhorabona. I em va dir, enhorabona, tu també, tal. I va ser com molt guai. Mm-hmm. Molt xulo. Res, Sergi es portava blancs i em va dir, si marca un gol... I no va marcar, però bueno, vaig pensar ja que ho hem dit.
Ho farem igualment.
Sí. Mm-hmm.
Ara, quants anys fa que et vas presentar aquell càsting d'OT? Deu fer 4 o 5 anys,
2018?
Ja. 2018, 4 anys. Pues 4 anys, 4... gairebé 5.
Exacte, l'estiu farà 5.
Ho tornaries a fer?
Sí, clar. Sí, sí, ha sigut el trampolí de la meva vida, el millor aparador que he tingut mai.
Mm-hmm. Clar, la conseqüència més immediata d'allò va ser l'actuació a Eurovisió.
Correcte.
Que si actuar al Camp Nou deu fer vertigen, aquell moment d'Eurovisió, que saps que t'està mirant...
Va ser heavy.
...tot el món.
Va ser molt heavy.
Perquè l'audiència, allò, és, segurament és el dia que més gent t'ha vist.
La Super Bowl i després Eurovisió, és el que més es mira durant l'any.
Imagina't.
Primer la Super Bowl i després Eurovisió.
I això deu ser el primer que et diuen, no? Quan?
Sí, sí, sí. No, el primer que et diuen és que has d'estar 7 mesos sense treure música i treballant gratis per anar a Eurovision i assajant 70 vegades el mateix tema. I, a veure, que és, òbviament, que va ser molt bona repercussió per mi. Si no hagués hagut la pandèmia, hagués anat a Grècia a fer gira, a Alemanya, a molts llocs, a cantar. Però és molt dur, eh? Estàs 6 mesos o així vivint...
D'una cançó, no?
D'una cançó. No vivint d'una cançó, perquè, repeteixo, és el voluntariat més gran que he fet en la meva vida. No es paga per Eurovision, no et paguen res. Però sí que paguen amb la promoció. I et lleves a les 7 del matí i diuen, vinga, ara CrossFit. I acabes d'assajar el tema i et diuen, i ara marxem a Rússia. I tu, com? Sí, sí. Va, fes la maleta, que marxem. I el dia següent arribes a Madrid i dius, que bé, avui podré descansar. I et diuen, no, a ensaiar. I després d'assajar et diuen, per cert, marxem a Londres. I tu, Dios, basta. Saps, una miqueta...
Vas col·lapsar d'alguna manera en aquell moment?
O? Bueno, vaig descobrir el que era l'ansietat. Ho vaig descobrir. Vaig començar a saber el que era no poder agafar aire, marejar-se, tenir sensació de nus al coll i aquestes coses, sí.
Vas demanar ajuda, crec que els teus pares...
Sí, 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 els meus pares m'han dit, pues, vámonos, pel psicólogo. I així ho vam fer.
Vaig va anar bé, suposo, ho vas saber gestionar.
Sí,
Què passava? Et faltava l'aire o...?
Durant un any, jo vaig tenir la sensació de quan et fiques el dit al coll, o sigui, el dit aquí, a la boca de la gola i apretes fort, aquesta sensació com d'arcada, de no entra aire i això, jo vaig tenir això durant un any sencer. I em despertava a mitjanit amb aquesta sensació.
I, en canvi, la gent devia pensar que estaves en un moment platòric, sí, sí. No? Que t'havies convertit de la nit al dia en un núvol. Personatge conegut, no? Que la teva música traspassava fronteres, i tu per dins estaves fos.
Correcte. Molt, molt ben resumit. Molt bé. Sí, sí.
Què et va dir el metge o el psicòleg?
Bé, que tot això necessitava tractament, que l'ansietat era com un got d'aigua que s'anava omplint i que, òbviament, ara s'havia omplert molt, però que segurament haurien d'anar molt enrere per començar a buidar-lo per baix. Que és un got que se li han de fer forats. Els forats són la família, els amics, sortir de festa, tenir estones de vacances i tal. I com que jo aquells forats no els havia obert encara, perquè només feia que treballar, el got s'havia desbordat.
Estàs millor?
Sí! Segueixo anant al psicòleg, cada setmana, i em va fantàstic. Fantàstic, surto com nou.
Crec que també de més petit havies tingut algun episodi d'aquesta mena? O havies tingut algun tipus de trastorn?
Sí, el trastorn alimentari havia sigut. De petit, sí. Un dia vaig decidir que després de menjar era guai posar-se a vomitar, perquè així no menjava, o sigui, així no m'alimentava allò que havia menjat, i quan estava fent-ho vaig dir a la meva mare, mama, crec que necessito una nutricionista i un psicòleg. I em va dir, pues vinga, som-hi. I vaig intentar anar al psicòleg de la Seguretat Social. Tu ho has intentat? Espero que
molts
que
no. Mesos d'espera.
Correcte. Mm-hmm. Correcte.
Aleshores, això també ho vas superar amb ajuda psicològica.
Mm-hmm. Sí, sí.
Clar, estem parlant ja d'un trastorn també molt seriós, no?
Sí, molt, molt. I a més, és com els fumadors. Seràs exfumador tota la vida. Doncs això és el mateix. Hi ha vegades que et lleves... I això té a veure amb l'ansietat moltes vegades també. A vegades que et lleves i penses... Hòstia, estic gordo avui. Avui estic gordo. Ahir em vaig anar a dormir i no. I avui sí. Saps? També tinc una cosa que es diu dismòrfia... no sé com es diu, dismòrfia física o una cosa així. És que tu veus coses que després no són en realitat. I els teus ulls t'ho dibuixen.
Tu han diagnosticat, això?
Sí, sí, això sí. Soc hipocondria, que a més diagnosticat, també. Coses que anem sumant cosetes.
I ara estàs content amb el teu físic?
No, mai ho estaré. Mai, mai. Sempre estaré més content o més descontent, però mai estaré feliç, ho sé. Mai ho he estat.
Que difícil, no?
Sí. A més, a tot això se li suma el fet de ser un personatge públic, que la gent et miri, que la gent opini de tu, rebre missatges, rebre comentaris, odi... Llavors tot suma.
Però també moltes felicitacions a la vegada i molt fan,
no? La gran majoria.
No?
La gran majoria són felicitacions.
Però per cada 10 felicitacions que un et digui que no, tu et fixes en aquell.
Cada 100, inclús. 10 no.
Posem una mica de música de com sona aquest nou disc que està a punt de preparar el Miqui Núñez.
Comença un raig de foc entre la nit a la plaça del Carme, on tothom hi és a dins. Rebenta el nostre cor a mitjanit, la vida ens crida, som els escollits. Venim de fora, però et cridem a venir a la festa de la vida, amb tu i amb mi.
Miqui, com ho portes, això de treballar amb un nou disc? I ja en portes uns quants, crec que aquest és el tercer.
Correcte.
Des que et guanyes la vida, ara sí, pots fer calés amb la teva pròpia música, sí, després d'Eurovisió.
Sí.
El tens tot gravat, ja?
No està gravat. Està... L'altre dia vaig decidir quines són... Bueno, vam decidir amb l'equip d'Universal i Música Global quines són les cançons que entraran al disc, però encara no estan gravades.
Això vol dir que n'hi ha moltes de descartades.
I això vol dir que hi havia gairebé 40 cançons i que només hem escollit 8 noves, perquè 4 singles hi han sortit.
I la feinada que comporta escriure 30-40 cançons.
Correcte. S'han de viure moltes coses per poder escriure 40 cançons.
Com fas aquesta tria? La fas tu? La fa el productor? La fa algú que mana per sobre?
A veure, jo tinc un equip de direcció artística, tinc un equip de managing, tinc un equip de discogràfica d'aquí a Catalunya, que és Global, i de la resta d'Espanya, que és Universal. Llavors, és una reunió entre tots, una lluita de correus, i a veure quines són les cançons que es creen o no. Sempre em pregunten, hi ha alguna que a tu t'agradi molt? I jo dic, sí, aquesta i aquesta. I llavors, entre aquesta i aquesta, dic, les dues per mi són bones, les que vosaltres vulgueu.
Què els hi presentes, una maqueta?
Els hi presento coses a guitarra i veu, maquetes que me'n vaig amb el productor, o amb l'Àlex, o amb el Fernando, o amb qui sigui, me'n vaig a l'estudi i les composo ja a l'estudi, del pal. Bon dia, són les 9 del matí, anem a fer una cançó. Sobre què? No sé. Què ens ha passat últimament? Va, pluja d'idees. Vinga, comencem a xerrar, tal. No sé què. Ah, mira, sobre això. Va, anem a escriure. Llavors sortim de l'estudi ja amb una maqueta una miqueta amb cara i ulls que es pot ensenyar.
I això no et genera ansietat? Perquè veig que és una feina també de... No?
Home, clar. Has d'agradar, no només... O sigui, no només has d'agradar... O sigui, no només has de treure una cançó i intentar agradar al màxim de gent perquè aquesta cançó triomfi i tu facis calés amb aquella cançó i puguis pagar el lloguer i el menjar i el pinso de la gossa i del conill. No, no. A part, has d'agradar a una sèrie de jefazos de la discogràfica, que per sort tinc molta sort perquè són jefazos supersimpàtics, que han d'escollir i han de dir vales o no vales.
Ara et guanyes bé la vida fent música?
Sí, no em puc queixar. Guanyo molt menys del que genero, eh? Molt poc. Vers el que genero, molt poc.
Què vols dir? O sigui, vol dir que hi ha gent que també guanya molts diners a costa teva.
Clar, òbviament. Però clar, és allò que diem. Jo no pago el meu disc. La Sara, la meva xicota, sí que paga el seu disc. O sí que paga els seus videoclips. Jo no. Jo, Miqui, vens a Madrid. Ok. I tinc el bitllet de l'AVE, un taxi a la porta, que em porta i em torna. Òbviament que no puc guanyar els mateixos percentatges que un artista que s'ho paga tot cada... després gastar-se els diners seus en això.
Mm-hmm. Clar, escrius cançons a banda de cantar-les i de compondre-les. Mm-hmm. Escriure cançons... De petit ja escrivies, no cançons, però...
Contes.
Contes, i perquè la teva mare era professora de literatura castellana.
Correcte.
No? I et matxacava bastant amb el tema de Miqui escriu, Miqui escriu, Miqui escriu.
Llegeix i escriu, em deien, sempre.
De manera obligatòria o al final...
Imperativament obligatòria, sempre.
I tu preferies mirar la tele o...?
Òbviament, però jo no podia mirar la tele entre setmana.
Va ser efectiu el mètode?
Sí, mira, ha funcionat. I a més, la meva família sempre m'ha obligat a fer moltes coses que no m'han agradat de petit, que ara agraeixo. O sigui, jo feia, en una mateixa setmana, feia tennis, futbol i taekwondo, cant coral, guitarra, piano, teatre i després els findes partit de tennis, de futbol i campionat de taekwondo. A part de l'escola, i que si traia menys d'un 9, cuidado, eh?
O sigui, eren molt exigents amb tu, els pares.
Molt. Però perquè podien ser-ho, suposo.
Però potser massa, no?, amb una agenda tan atapeïda.
Sí, però ara tinc 50.000 entrevistes en un dia i he de fer 50.000 coses i el meu cap va... I amb qui deixo la bossa i amb què em vaig? I aprofito que passo a comprar, tinc mitja hora... I ho aconsegueixo fer tot.
I entre taekwondo i tennis i l'altre esport que...
Futbol.
I futbol?
Amb què era millor? Amb cap dels tres.
Cap dels tres.
Cap dels tres. I era dolentíssim. Dolentíssim. Vaig ser campió de taekwondo de Catalunya, crec que dues vegades...
Home, així no eres tan dolent.
Però perquè és aquelles vegades que lluites contra nens més petits que tu, llavors t'aprofites, saps? Si fos així amb el... I a futbol vaig arribar a jugar al Terrassa, també. Però ja de més gran, quan ja no podia seguir amb el futbol. Mm.
Clar, aquesta última etapa, tot el teu projecte musical l'has compaginat presentant Eufòria aquest últim any. Mm-hmm. Que d'alguna manera has vist des d'una altra perspectiva el procés que, pel qual tu vas passar fa 4 anys amb Operación Triunfo, no?
Sí.
Com ha estat això?
Uf, molt dur. Molt dur.
Et senties, suposo, molt identificat amb tots els concursants.
Tota l'estona, amb tot, amb els descansos, el moment jurat, qualsevol cosa així. O sigui, era com... Molt dur, perquè jo els veia les cares i pensava, clar, és que tu saps què passarà o què deixarà de passar, o saps l'angoixa que... Saps? O sigui, no què passarà al programa, sinó què sentiran ells, no? I era fort. Jo recordo la semifinal, que jo vaig marxar a la semifinal d'OT, abans de la final. Recordo la semifinal que vam tornar a donar pausa a publicitat i li deia a la Torné, no puc més, estic a punt, o sigui, m'ha estat donant un atac de pànic ara mateix, que em deia que no, aguanta, va, que ja estem, i deia, no, jo he de marxar d'aquí. I deia, no, aguanta.
Digerir tot això per ells ha de ser molt difícil també, no? Bueno, molt. Tu ho saps perfectament.
Molt.
I sobretot quan s'acaba, no? Perquè d'aquella edició d'Operación en Triunfo... Et recordem a tu, recordem a l'Alfred de l'anterior i a la Maia, però clar, n'hi ha molts que s'acaba el programa de la tele i també s'acaba, encara que pensis que no, la seva trajectòria musical, moltes vegades.
Tots acaben vivint de la música, d'una manera o d'una altra, eh?
Vols dir?
Jo crec que sí. Jo, tots els meus companys d'OT, si no estan vivint el 100% de la música, segueixen vivint el 60% o el 70% de la música i tenen altres feines també relacionades amb la música o amb la publicitat o així. És molt dur, perquè clar, igual que puges, baixes. És que és fort, perquè en qualsevol moment et diuen, no, és que ja ningú ha escoltat el teu tema nou, i és com, què? Però si jo tinc 200.000 seguidors a Instagram, què vol dir això? Com pot ser?
Però això no t'ho han dit mai.
No, a mi no. Jo he tingut la sort que no. I també que m'ho he currat molt. Sóc un cabezón fastigós que no deixa tocar els collons a tothom.
En quin sentit? Posa'm un exemple.
Un exemple. Vaig acabar les 30 i viu cançons fa 2 setmanes. Vam gravar el videoclip de l'Alfred, va sortir el tema i tal. I clar, com havia sortit el tema i hem fet marabunta de decidim això, l'altre, tal, no sé què. Va sortir el tema i al cap de 2 dies ningú havia dit pel grup, no, jo havia de treure un disc a principis de, no de l'any que ve, però sí de la temporada d'estiu, òbviament, per fer gira i tal. I ningú havia dit res encara. I vaig enviar una ristra de correus, de whatsapps, de missatges a tothom, a trucades, del pal de, ok, ja hem tret el tema, però seguim, eh? O sigui, tot no s'acaba aquí, saps què vull dir?
Vull un disc sencer.
Clar, seguim.
La cançó amb l'Alfred és en català, en castellà, no? El disc com serà? Hi haurà de tot?
El disc hi haurà de tot. O sigui, nosaltres hem tret aquests dos temes en català, que són Electricitat amb l'Alfred i Llums de mitjanit amb la Mariona. I jo crec que aquesta vegada, pel disco, ja s'han acabat les cançons en català. Tot l'altre serà en castellà. Mm.
Això com fas una avaluació de mercat, va en funció de la discogràfica, perquè clar, és evident que...
A veure, òbviament que té a veure,
que també
t'hi
jugues als calés aquí.
Clar, i té a veure...
I tu fas gira per Espanya.
És que és això. Jo faig gira... Però bueno, la gent que ve a veure amb la gira per Espanya mai m'han demanat i escriure, que escriurem està en castellà i té 2 milions de reproduccions o una cosa així, i mai me l'han demanat. Sempre és com... Jo aviso moltes vegades si vaig a la fiesta major de la Bañeza. Jo què sé, jo abans de començar a cantar, tal, no sé què, dic, bueno, que sapigueu que igual que ve Dua Lipa a Madrid i canta en anglès, jo vinc de Terrassa, a Catalunya, i vinc a cantar alguna cançó en català, que ho sapigueu. I la gent és com, òbviament, hem vingut això a consumir això. Però bueno, jo sóc una persona que també, ja t'ho he dit, a casa meva som els més xarnego, o sigui, la definició de xarnego és jo. Perquè els meus quatre avis són andalusos, els meus pares són els primers que estan aquí, que són catalans de Terrassa, i a casa meva s'ha parlat anglès, francès, català i castellà per igual, quan jo era petit. Llavors és com...
Quina sort.
Soc una... Sí, sí, però la gent no ho veu com una sort, saps? La gent ho veu com... Moltes vegades com... No.
Els diumenges encara vas a dinar a casa?
Sí. I ara, avui vaig a sopar.
Amb la parella o...
Sí, sí, amb la parella i la gossa. I el conill perquè no puc.
I això de compartir professió amb la parella és un avantatge o és un...
És un avantatge enorme.
Sí?
Enorme, perquè t'entén i perquè tu l'entens a ella, saps? O sigui, jo avui la Sara no l'he vist. Ens hem llevat, ella a les 9 del matí ha marxat, jo he estat tot el matí fora, la gossa ha estat amb els veïns, jo he arribat al migdia, l'he trucat, li... Hola, què tal, com estàs? Quan vens? I m'ha dit a les 5 i pico. Dic, ah, vale, molt bé. Doncs, i hem... Però bueno, ens entenem. I jo tinc concert i torno a les 2 de la matinada, i ella també, i és fantàstic.
I cantar plegats, perquè això també heu fet en alguna peça, no?
Sí, sí, tenim un tema junts, i és molt guai. De fet, moltes vegades, quan composem cançons, les composem junts. El pas que no ho posem ni a Spotify, ni enlloc, ni co-compositor, ni res. Però sí, sí, òbviament, estem tot el puto dia treballant.
Marxes i t'emportes un trosset de mi. Quan ens tornem a veure, jo ja et podré dir que per molts dies que passin sabem que ens tenim. I malgrat la distància sempre et porto a dins. Marxes i jo em quedo amb un trosset de tu. El que tu em regales no m'ho dona ningú. Som dos flocs de neu a dins d'aquest iglú. I aquesta cançó la faig per tu. Sabem que tot és més fàcil.
Com us vau conèixer?
Uf, jo quan vaig sortir de Operación Triunfo vaig mirar si em seguien dues persones a Instagram. La Amanda Seyfried, cosa que no va succeir, Amanda Seyfried, actriu de Mamma Mia, Ni de Locos, i la Sara Roy, perquè la Sara Roy era el meu amor platònic quan jo era adolescent. I...
D'aquí Terrassa?
No, ella és de Manresa, però ella estava a Macedònia, al grup aquest de música infantil.
I tu, o sigui, la coneixies de Macedònia,
sí.
I era el teu amor platònic.
Correcte. I llavors vaig pensar, oh, a veure què tal. No he fet mai més ús de poder, d'Instagram, però com vaig veure que m'havia parlat a la Sara, vaig pensar, oh, vaig contestar-li.
I fins
llavors,
aquí.
I des de llavors.
Home, però podríeu haver anat a viure a Manresa i la vas convèncer per venir a Terrassa.
Home, però és que només has de trepitjar Manresa i has de trepitjar Terrassa. I llavors et convences sol.
I això que vas ser cap de cartell de l'última Festa Major de Sabadell.
Correcte. Més gent que... Bueno, és que jo vaig tocar a Terrassa quan era... A la Festa Major de Terrassa quan hi havia Covid.
Home, va venir una gentada.
65.000. Va ser una bogeria.
M'han dit que tens una mala experiència amb la Festa Major de Sabadell, d'un concert dels Catarres de fa uns anys.
La meva ex, de quan portàvem anys i anys, que era de Terrassa, vam anar a veure els Catarres, i era aquella època, acabava l'estiu, no sabia ella si deixar-me o no, tal, no sé què, i a la Porta del Cel em va mirar i vaig pensar, ja està, ara em morrejarà, em dirà que m'estima i que s'ha acabat, que li sap greu i que tal, i em va dir, s'ha acabat, i jo, oh! I el millor és que havíem vingut junts en cotxe, i la vaig haver de tornar a casa del pal, bueno, pues adéu.
Vinga. Miqui, escolta'm, aquest nou disc, no tens dates, no et vull preguntar...
Serà abans de... Jo crec que serà maig, al maig.
Abans de la gira d'estiu?
Correcte.
Vol dir que abans segurament t'haurem vist Eufòria també en aquesta segona
jo
edició.
Jo desitjo amb la força del meu cor que sí. Sí, sí. Jo crec que sí, vamos, tio, no m'han dit al contrari.
Un boom com aquest, te l'esperaves?
No. Ha sigut... Aquí a Catalunya ha sigut més fort que quan vaig sortir d'OT. O sigui, tenia gent a la porta de casa esperant, he de decidir... Ara no puc sortir abans de les 9 del matí de casa perquè hi ha col·les a prop, llavors els nens i les nenes estan por ahí i s'esperen, em truquen al timbre, em tiren cartes pel balcó...
Aquest és un peatge que fa gràcia dos dies.
Dos dies, correcte. La rua de Carnestolt es va parar una hora davant de casa meva, cridant que sortís al balcó a fer-me fotos i a xerrar, i era com, buah, tio, a casa meva, saps? Deixeu-me. O sigui, quan estic al gimnàs ja em demanen fotos despullat. Saps? No cal que...
I aquí no pots ser mai sempre simpàtic, no? Vull dir que hi deus veure algun moment que deus perdre els papers o no sé.
De moment no els he perdut. No els he perdut, però més que res perquè sóc un suavón, com diu meia iaia. Llavors sé com dir les coses perquè l'altre se n'adoni de què l'està liant.
Miqui Núñez, molta sort amb aquest nou projecte musical. N'estarem molt pendents i al maig quan surti el desgranarem de dalt a baix, si et sembla bé.
M'encantaria.
Que vagi molt bé.
Moltes gràcies, igualment.
Catalunya Ràdio. El suplement. Roger Escapa.